Jo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc, gràcies a l'escola catalana, segon perquè...
Els primers dies s'acostumen a enmarcar i avui aquestes paraules de Gabriel Rufián s'han convertit en una fita. Els diputats ja es poden expressar en català, gallec o euskera al Congrés dels Diputats. Escoltarem els millors moments d'una sessió que es qualifica d'històrica. Que Pedro Sánchez necessiti els vots de les forces independentistes ha tingut també un altre efecte. El PSOE dona prioritat al català perquè sigui llengua oficial a la Unió Europea i sembla que s'esforçarà per convèncer els països reticents. El conflicte entre les campiones del món de futbol i la Federació Espanyola continua tensant-se. Les jugadores del Barça convocades amb la selecció han volat a València. En el mateix avió hi anava Ruth Vilar, la periodista de Catalunya Ràdio. Serà més interessant que mai, per tant, connectar amb ella.
Quan jo he arribat al judici, allò de dir soc innocent, és que demostri el contrari, ha sigut al revés. He arribat allà que semblava culpable.
És Rosa Peral responent les preguntes de Ricard Ostrell. Sentirem un fragment de la conversa que ha generat molta expectació i que demà es podrà escoltar al matí de Catalunya Ràdio. La Generalitat estudia si sancionar la condemnada per haver utilitzat les comunicacions amb els familiars per concedir entrevistes.
Catalunya nit.
Quan parlem de restes humanes, normalment obrim la crònica negra. Això canvia, però, si les restes de tres individus que s'han trobat tenen més de 50.000 anys d'antiguitat. Aleshores, entrem en el món de la paleontologia, i és el que farem a la cova de Simanya, perquè les anàlisis indiquen que era un assentament neandertal considerable. El periodista Llibert Ferri viatjava molt sovint amb la seva germana. Ho explica en el seu nou llibre, que és també un viatge dolorós, el de la pèrdua d'una persona amb qui estava molt unit.
Que jo vaig començar a agafar consciència de que jo estava fent un viatge al dol.
La nova obra de teatre de la Calòrica encara no s'ha estrenat i ja ens arrisquem a dir-ho perquè confiem en la paraula de Marta Vives, candidata a obra de la temporada. També passaran per aquí, pel Catalunya Nit, els cantants de Soc un Bohemio i dels The Tyats. Tots dos tenen motius per estar alegres avui. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Pau Casals deia: sigueu fidels a la terra i a la llengua.
No, els homes no poden ser si no són lliures. Recorda sempre això, Sefarad. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg.
Estoy segura de que Cunqueiro estaría encantado de clamar por mil primaveras más para todas las lenguas del nuestro país.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Raimon, Espriu, Cunqueiro, Casals, que el d'avui no era un dia més al Congrés, ho indiquen segurament les cites que els diputats han pronunciat des de la tribuna. Per primera vegada, la cambra baixa s'han sentit sense patir per represàlies el català, el gallec i l'euskera. Els qui ho han volgut, a més de sentir-los, els han escoltat. D'altres ni s'han posat els auriculars per entendre què els deien. Madrid, Jordi Brascó, ha estat una jornada reivindicativa, però també de retrets.
El Congrés es respirava l'ambient dels dies importants. Molts dels protagonistes qualificaven la jornada d'històrica i aprofitaven per homenatjar els qui no l'han pogut viure. Però des de la tribuna també s'han llançat atacs. Això sí, per primera vegada en català i sense amenaça de càstig. Escoltem Gabriel Rufián i Míriam Nogueres.
Un estat que té aquesta extraordinària diversitat lingüística i cultural i la maltracta d'aquesta manera no la mereix.
Tenim clar que alguns de vosaltres teniu aquesta voluntat no pas per convicció, sinó per necessitat.
A més dels representants d'Esquerra i Junts, qui més ha parlat en llengües oficials diferents del castellà?
Les tres llengües que s'estrenaven avui han tingut una representació semblant. Sumar ha donat veu al català amb Gerardo Pisarello i al gallec amb Marta Lois. També han parlat gallec José Ramón Besteiro del PSOE i Néstor Rego del BNG. El basc ha vingut de la mà dels representants del PNB i Bildu. Així sonava el Congrés.
Llengua que també simbolitza riqueza e a diversitat.
Dagokit gure taldearen izenean hitz egitea. Kongresuko
que eu falo nome de todos os galegos. Home,
hau izan da eta jarraitzen du izaten euskaldunon helburua.
Idioma galego debe merecer toda a vosa simpatía.
Fins aquí es podria dir que sense sorpreses, però també hi ha hagut una intervenció en euskera que ningú s'esperava.
La del popular Borja Semper, que hi deia això.
Que no vamos a hacerse el canelo, no vamos a hacer cosas raras.
Però avui...
Sortea un dia dugu, hau da egia. Espanya hizkuntza komun bat partekatzen dugun.
Ha estat la nota dissonant en un PP on cap diputat ha utilitzat els auriculars per escoltar la traducció simultània. Més radicals han estat els membres de Vox, que han abandonat l'hemicicle tan bon punt han sentit una llengua que no era el castellà. De fet, han amuntegat els seus auriculars damunt l'escó de Pedro Sánchez, que avui no ha vingut.
Efectivament, Pedro Sánchez no era al Congrés perquè és a Nova York on es fa l'Assemblea General de les Nacions Unides. Després ens ho explicarà el Francesc Garriga. No ha viscut, doncs, en primera persona aquesta jornada important per al català. En un altre lloc, però, les coses han anat de manera diferent per a la llengua. I és que a Europa l'oficialitat del català haurà d'esperar. La Unió Europea ha ajornat la votació davant la manca d'unanimitat dels 27. Els ministres d'Afers Exteriors espanyol proposa que es prioritzi l'ús del català abans del gallec i l'euskera davant les reticències d'alguns estats a aprovar les tres llengües a la vegada. Brussel·les, Jordi Baró, amb quin argument dona el govern espanyol per aquesta prioritat del català?
Sosté que és una via per calmar una part dels dubtes dels socis europeus. El govern espanyol ha apostat per treballar primer en el desplegament de l'oficialitat del català a la Unió Europea abans que euskera i gallec, després d'una discussió de ministres dels 27 on s'ha ajornat la decisió i s'ha confirmat que hi ha reserves sobre la mesura. José Manuel Álvarez és el ministre d'Afers Estrangers en funcions.
Ante el planteamiento de dudas por parte de estados miembros que hablaban de que tres lenguas de una sola vez, pues que tal vez era necesario una gradualidad, hemos priorizado al catalán con respecto al euskera y al gallego.
El govern espanyol ha ofert també assumir el cost de la mesura i celebra que no hi hagi cap veto. Entre els socis que demanen més temps hi ha Finlàndia, amb un ministre que ho reclamava en català.
Hem de defensar la diversitat lingüística de la Unió Europea, però també hem de conèixer les conseqüències de les nostres decisions. Així és massa aviat per prendre una decisió avui.
I quin seria el calendari per a una eventual decisió sobre l'oficialitat del català?
No, avui no s'ha votat perquè una majoria de socis tenien encara dubtes i les negociacions continuaran a diferents nivells tècnic i polític. No s'ha concretat quan es podria votar. Tant a finals d'octubre com a mitjans de novembre hi ha noves reunions de ministres dels 27, però encara està per veure si l'oficialitat del català anirà a l'agenda.
Gràcies, Jordi. Per cert, que hem sentit fa poca estona en aquesta crònica les paraules en un català més que bo del ministre finlandès d'Afers Europeus, i ens hem preguntat per què. Doncs resulta, ho hem vist en el seu currículum, que parla fluidament diverses llengües, com el portuguès o l'espanyol, i té coneixements d'altres, com l'italià o el rus. En el cas del català, va tenir contacte amb aquest idioma l'any 94, durant una estada que va fer a Barcelona, i també va estudiar a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de l'UPC. La crisi desfermada al futbol femení espanyol arran del cas Rubiales es tensa encara més. Ahir, recordem-ho, van ser convocades per jugar a la Nations League les 19 jugadores que havien exigit canvis profunds a la federació abans de tornar a la selecció. Elles van respondre-hi reiterant la seva negativa, però avui finalment s'han sumat a la concentració de l'equip al País Valencià. La raó? Doncs la possibilitat de ser castigades. Entre aquestes jugadores n'hi ha 8 del Barça, com ara Aitana Bonmatí, Alexia Putellas o Irene Paredes, en l'avió que les ha portat fins a València. També hi ha anat la nostra companya Rut Vilà, a qui podem saludar ara mateix. Bona nit, Rut.
Hola, bona nit.
Bé, primer et preguntem pel més immediat. S'ha dit que aquesta mateixa nit a la concentració hi podria haver una reunió. Com estan ara mateix les coses?
Doncs en marxa aquesta reunió, les jugadores venien disposades a reunir-se el més aviat possible després d'aterrar a València. S'han desplaçat fins a Oliva, en aquest hotel de concentració de la selecció espanyola femenina, i ara mateix es troben reunides amb el president del CCD, del Consell Superior d'Esports, amb el Víctor Francos, per intentar solucionar o desentortolligar la fase en què es troben ara. Les jugadores del Barça tenien molt clar que elles no volien venir a aquesta convocatòria, també les jugadores que van signar aquest comunicat divendres passat, elles no volien venir, entenen que no s'han fet els canvis estructurals a la federació que elles demanaven, les han obligat, com deies, perquè si no les poden sancionar, i part de la hi ha una sanció econòmica, però una altra és federativa, que faria que no poguessin jugar entre 2 o 5 anys, és a dir, que és una sanció molt important. Les jugadores han decidit venir perquè ningú els assegurava que es poguessin escapar d'aquesta sanció, i ara el president del CCD, Víctor Francos, doncs intenta ajudar a que la situació millori, i aviam si pot convèncer a les jugadores que es quedin en aquesta concentració i vagin a aquests partits de la Nations League.
Per tant, mal ambient de moment. No sé si això es detectava ja a l'avió. Sí. Tu has estat amb les jugadores del Barça, no sé si t'han dit alguna sí. cosa.
No, no, clarament el mal ambient es detecta entre cares de jugadores enfadades, tristes, frustrades, no? Perquè t'obliguin a fer una cosa que tu no vols fer i que si no estiguin jugant amb el teu futur professional perquè no se les escolti i se les faci venir fins aquí. És a dir, que una mica de tot, eh? Estaven enfadades, tristes, frustrades, i això és el que ens explicaven a l'avió que les ha portat fins aquí.
I per acabar, no sé si es pot descartar que hi hagi partit o no, o que saltin al camp i que tant les jugadores sueques com elles es plantin. Què podria passar?
Jo crec que encara no es plantegen aquest panorama. Jo crec que això va molt minut a minut. Pensa que elles estaven allà a la nit, deien que no vindrien. Els assessors legals els hi van dir que era difícil que trobessin una escletxa per poder salvar-se de la sanció. Elles intentaven fer-ho a través de la federació no complir una normativa FIFA, que és que tu has de demanar les jugadores que vols per a la selecció 15 dies abans de la convocatòria als clubs. Això no havia complert la Federació Espanyola. Elles s'agafaven això, però la llei de l'esport, que és la que sanciona si no respons a aquesta convocatòria, preval en aquest cas, per tant, no es podien agafar aquesta escletxa, i per això han vingut, però ahir a la nit deien que no vindrien. Aquest matí tenien bitllets per anar a Madrid, han canviat la convocatòria i l'han fet aquí a València, és a dir que tot va com molt minut a minut perquè ningú sap què passarà. Jo crec que no es plantegen què pot passar en el pròxim partit, perquè el que es plantegen elles és que no hi aniran. Per Clar. Tant, no imaginen més enllà.
Doncs ho seguirem. Moltíssimes gràcies, Ruth. El que sí que sabem és el que està passant ara mateix a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Veiem que s'acaba de moure el marcador i ho està seguint David Ubach.
Doncs un marcador que s'ha mut 4 vegades, totes favorables al Barça. Un 4-0 en aquest debut blaurana, doncs, a la Champions davant de l'Anvers belga. Ara minut 54 de partit. 3 gols en la primera meitat en només 22 minuts. João Félix el primer, Lewandowski el segon, el belga Batelle el tercer, i ara Gavi en el 54, és a dir, en el 9 de la segona part, ha marcat aquest 4-0. Una bassa d'oli de moment per al Barça al seu debut aquesta temporada a Europa.
Moltes gràcies. Ho anirem seguint si hi ha més moviments.
Molt bé, fins ara.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Després de les sèries que ha estrenat Netflix, demà al matí de Catalunya Ràdio entrevista la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, l'agent de la Guàrdia Urbana, condemnada per matar la seva parella amb el també agent Albert López. Explica per què va participar en aquest documental. Oriol Pujador, bona nit. Quina
bona
és
nit,
aquesta raó?
Doncs Rosa Peral creu que quan la van detenir i durant, sobretot, tot el temps que el cas de l'assassinat de Pedro Rodríguez va estar en fase d'instrucció, els mitjans la van jutjar mediàticament. Assegura que per això va decidir participar en un documental, aquest que deies, de Netflix, on s'exposa el seu punt de vista.
La idea, més que la versió dels fets, la idea era veure que s'ha fet molt mediàtic abans del judici, i això, quan jo he arribat al judici, allò de dir soc innocent i que demostri el contrari, ha sigut al revés. He arribat allà que semblava culpable i havia de demostrar jo que no ho era.
Això és només un avançament de l'entrevista que, recordem, demà podreu sentir a partir de les 10 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. La sentència considera provat que Rosa Peral i Albert López, dos agents de la Guàrdia Urbana, van matar Pedro Rodríguez, un altre agent del cos amb qui Peral mantenia una relació sentimental. Tots dos estan condemnats, compleixen penes, de fet, de 25 i 20 anys de presó.
I per cert que les entrevistes que Peral va concedir per fer el documental i la conversa que demà emetrà al Matí de Catalunya Ràdio li han provocat una sanció.
El Departament de Justícia no havia autoritzat aquestes entrevistes i, segons asseguren fonts judicials, Peral va aprofitar les comunicacions que hi ha previstes amb familiars o amics des de la presó per fer aquestes entrevistes. El director del Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell, ha explicat aquesta tarda que l'entrevista s'ha pogut fer malgrat els impediments que ha posat el Departament de Justícia.
Qualsevol persona que està presa està privada d'una certa llibertat, però en cap cas li és privada el dret a expressar-se, i això és el que preval. Aquí la clau és que institucions penitenciàries té el poder, la potestat, per tallar comunicacions, i aleshores el que hem intentat és preservar el dret, en aquest cas de l'entrevista, per sobre a la mesura que aplicava institucions penitenciàries. Sempre que hi ha un cas com aquest, diguéssim, el que preval és que el convidat vulgui donar-la, evidentment. Si no la vol donar, no es produeix.
La sanció és ferma, comporta la restricció del règim de comunicacions a la reclusa. Com dèiem, l'entrevista sencera, Rosa Peral, demà a partir de les 10 del matí.
Doncs l'escoltarem. Ara passa un minut i mig d'un quart d'11 de la nit i un jutge de Barcelona condemna a 3 anys i mig de presó 4 neonazis per una agressió que defineix de despietada a un independentista durant les protestes per la sentència del procés.
Els condemnats, a més d'entrar a la presó, hauran d'indemnitzar el jove agredit amb 10.500 euros. Els fets van passar l'octubre del 2019, quan, després d'una manifestació ultra a la plaça Artós del barri de Sarrià de Barcelona, un grup de neonazis va anar cap al centre de la ciutat a buscar independentistes.
La guerra a Ucraïna plana sobre una assemblea general de l'ONU marcada per les absències de 4 dels 5 principals mandataris dels països que integren el Consell de Seguretat de l'organisme. Això no ha impedit, però, que s'hagin pogut sentir clarament discursos ferms contra la invasió russa. A Nova York hi tenim el nostre enviat especial, Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit.
Els presidents Biden i Zelensky, els Estats Units i Ucraïna, apel·len a la unitat de la comunitat internacional per afrontar l'agressió russa.
Sí, tots dos han estat molt clars. Primer hem escoltat Biden, un discurs poc enèrgic, amb pocs moments àlgids, a excepció de quan ha advertit els presents que si no s'aixequen davant l'agressió russa estaran posant-se en perill. I després Zelensky, que ha fet una reflexió semblant, però les formes han estat molt diferents. Vestit de verd militar, com sempre, en un discurs íntegrament en anglès i amb un to molt més dur i contundent. El president d'Ucraïna ha acusat Rússia d'utilitzar la cadena alimentària i l'energia com armes de guerra i ha advertit aquells que, diu, d'amagat, pacten amb Rússia.
Em consten alguns intents de fer pactes amagats entre bastidors. No es pot confiar en el mal. Pregunteu a Prigozhin, si no. Què valen les promeses de Putin? Si us plau, escolteu-me. Decidim-ho tot junts i obertament. Mentre Rússia empenya el món a la guerra final, Ucraïna fa tot el possible per assegurar que després de l'agressió de Rússia, ningú al món s'atrevirà a atacar cap altra nació.
Un gran tema, la guerra, i l'altre, el canvi climàtic, oi?
Sí, d'entrada dir-te que per segon any consecutiu moltes veus han demanat canvis a la pròpia ONU, per tant, diguem-ne que a banda del canvi climàtic, l'altre tema ha estat la pròpia organització, però sí, el canvi climàtic ha estat a tots els discursos present, sobretot el de Joe Biden, però també el del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que ha reclamat acció, que ha reclamat sortir del desbloqueig perquè, si no, diu, qüestions com les crisis després de desastres naturals provoquen imatges tan doloroses com aquesta que ell mateix descrivia.
La gent de Derna va viure i morir a l'epicentre d'aquesta indiferència. Ara mateix els cossos cobreixen les ribes del mateix mar Mediterrani on els multimilionaris prenen el sol amb els seus superiots. Derna és una trista foto fixa de l'estat del nostre món.
Francesc, ja hem dit que Pedro Sánchez no era al Congrés perquè estava a les Nacions Unides i suposo que els periodistes l'heu buscat. No sé si us ha dit alguna cosa del que estava passant a Espanya.
Sí, l'hem buscat i l'hem trobat, hem pogut parlar amb ell de forma informal durant uns minuts, i el president espanyol en funcions doncs, ha parlat sobretot d'això, de la investidura, que és potser una de les qüestions que més el preocupen. Assegura que no veu una repetició electoral, que està convençut que aconseguirà els suports necessaris per ser reelegit i que la investidura de Feijóo, que es produirà la setmana que ve, diu, és una pèrdua de temps. A més, ha desplegat tot aquell arsenal seu de somriures i evasives quan se li ha preguntat per l'amnistia, ni confirma ni desmenteix que hagin arribat a cap acord. En tot cas, demà el podrem escoltar per partida doble, perquè el tindrem en l'Assemblea General de la ONU, serà la vostra matinada, però també en roda de premsa, per tant, demà, doble ració de Pedro Sánchez a Nova York.
Molt bé, Francesc, doncs moltíssimes gràcies. Parlàvem de la guerra d'Ucraïna i ara, un altre 3 anys després de l'última guerra, l'Azerbaidjan ha llançat una operació militar contra l'Alt Karabakh, una regió independentista de majoria armènia que internacionalment es considera part de l'Azerbaidjan. Tant Rússia, que té desplegades forces de pau a la zona, com la Unió Europea i els Estats Units han demanat un alto el foc. L'Azerbaidjan, però, ho justifica com una operació antiterrorista i diu que no s'aturarà fins que els independentistes armenis es rendeixin. Vicent Mifsud.
Almenys 25 persones han mort i unes 140 han resultat ferides ja pels atacs de les forces àzeris, segons fonts armènies de l'Alt Karabakh. També han assegurat que s'han evacuat 7.000 civils de 16 localitats. Les tropes russes desplegades a la zona han facilitat atenció mèdica a ferits i han participat en les tasques d'evacuació. El primer ministre d'Armènia, Nikol Pashinyan, ha fet una crida internacional per aturar el que qualifica de neteja ètnica dels armenis de l'Azerbaidjan.
L'Azerbaidjan ha llançat una operació militar terrestre destinada a la neteja ètnica dels armenis de l'Alt Karabakh.
El primer ministre armeni justament està sent també qüestionat i acusat d'inacció. Centenars de persones s'han manifestat prop de la seu del govern a Yerevan, la capital d'Armènia, en protesta per l'operació militar de l'Azerbaidjan, però també reclamant una resposta militar per la seva part. Durant la concentració hi ha hagut xocs amb la policia, que es manté alerta per possibles incidents. I a diferència de Rússia o la Unió Europea, Turquia ha donat suport a l'operació militar de l'Azerbaidjan.
Estem parlant molt de tensió avui en aquest informatiu i seguim perquè un nou projecte de línia de molta alta tensió indigna la Generalitat, que se sent menys tinguda pel govern espanyol. Aquesta mat començaria a Osca i travessaria més de 130 quilòmetres de territori català fins als hostalets de Pierola, a l'Anoia. El govern no entén l'aprovació avui de la declaració d'impacte ambiental d'aquesta línia sense esperar el seu informe sobre biodiversitat. Carme Montero, la Generalitat, els ha molestat tant que ho recorreran.
Sí, sí, ja han engegat les mesures legals. Segons ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ja hi havien a més 2 informes desfavorables a les primeres versions d'aquest projecte. I aquest tercer també ho era, perquè els projectes no preveien les mesures necessàries de soterrament ni compensacions als llocs protegits per on passa. I aquesta, Manel, no és ni la primera ni la segona mat polèmica en poc temps. Estem parlant de tràmits administratius. En la mat que aniria de Saragossa a Begues, aquesta és una altra, el govern espanyol va aprovar un tràmit, el següent. Aquest s'anomena autorització administrativa prèvia. Doncs bé, el va condicionar a l'informe de la Generalitat. Ara el conseller Mascort acusa el govern espanyol de tirar pel dret.
No ens sembla manera de procedir, no ens sembla gens lleial per part del ministeri. Un ministeri que canvia les regles del joc cada dia, cada setmana, a l'entorn de com s'han de tramitar administrativament aquestes línies de molt alta tensió.
T'explico una mica en què consisteix aquest projecte de la companyia Forestalia. És un parc eòlic i una línia d'evacuació d'energia que té un total de 272 quilòmetres en 3 trams soterrats a Albi, a les Garrigues i a les Piles i Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà.
I atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges aquesta propera nit i matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral i prelitoral de les Terres de l'Ebre i Tarragona. Aquesta és una previsió que contrasta amb una altra notícia que hem conegut avui. 12 municipis més de l'Alt Empordà, entre els quals hi ha Roses, Figueres o Cadaqués, entren en situació d'emergència per la sequera.
I amb aquests ja són 36 municipis i 150.000 persones afectades per les restriccions que limiten el consum d'aigua a 200 litres per persona i dia. Els 12 municipis que s'hi han afegit ara són els que depenen del pantà de Darnius Boadella, que s'ha situat al 17% de la seva capacitat. En canvi, millora lleugerament la perspectiva de l'àrea de Barcelona, de manera que es podria ajornar unes setmanes l'entrada en situació d'emergència, segons ha explicat el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes.
Cada primer de mes tornem a fer els càlculs probabilístics que, segons els diferents percentils, ens marquen quina serà la probabilitat d'entrar en emergència o de tornar a la normalitat. Llavors, ara amb l'última veiem que entraríem al voltant del desembre, és a dir, abans estàvem a finals de novembre, principis de desembre és 15 dies amunt, 15 dies avall.
Els 12 municipis de l'Alt Empordà que han entrat en emergència ja preveien que acabarien tenint més restriccions.
I precisament aquests municipis diuen que estan preparats per afrontar la mesura, però demanen més suport i control de l'Agència Catalana de l'Aigua. Girona, Laia Claret.
A Figueres, Núria Bertròlic, regidora de Medi Ambient, remarca que estan a punt per noves mesures, però amb aquesta crida.
Això és una feina de tots, perquè el pantà és de tots. El que hem d'intentar és que l'ACA pressioni perquè tothom faci aquesta feina.
Des de Cadaqués, l'alcaldessa Pia Serinyana fa aquesta crítica que afecta pobles petits.
Hem pres mesures, però una cosa que sí que no entenc, per què recau la vigilància i l'inspecció sobre els ajuntaments quan no tenim tècnics ni tenim els mitjans per poder-ho fer.
Lles i Santa Llogaia d'Àlguema superen els límits, però el Consell Comarcal ho atribueix a la presó i als usos industrials. Per tant, el president Agustí Badosa demana...
En nom dels municipis que se'ls hi tingui en compte això i que les xifres realment siguin les que pertoquin.
A comarca gironines, l'aqüífer del Baix Ter ha entrat en alerta.
Doncs tornem a connectar amb David Ubach perquè hi ha moviments de nou en el marcador del partit que està disputant ara mateix el Barça. David.
Ha fet el cinquè el Barça contra l'Anvers a la Champions, ara minut 68, l'autor del cinquè gol. El segon del seu compte particular ha estat Joao Félix en el minut 66. Per tant, 22 més d'afegit perquè s'acabi el partit. Això ja fa molta baixada per al Barça.
Porten 10 gols en dos partits. Déu-n'hi-do.
Sí, moltes gràcies, contra el Betis dissabte i ara avui.
I tant, moltes gràcies.
De res, fins ara.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La cova de Simanya, al Parc Natural de Sant Llorenç del Muniluac, va ser una ubicació neandertal. Ho ha descobert l'Institut de Paleontologia Humana IPES, que hi ha d'identificar 54 restes humanes. Cèlia Forment.
Sí, el conjunt és la troballa neandertal més important de Catalunya i de les més destacades de tota la península ibèrica. Juan Ignacio Morales, codirector de la investigació, detalla que les restes correspondrien com a mínim a 3 individus.
Un individu adult, possiblement de sexe femení, i després tenim dos individus infantils, un periadolescent d'uns 12 anys aproximadament i també un juvenil d'entre 7 i 8 anys.
Aquest descobriment, a més, amaga una altra història.
A vegades, els tresors més grans de la paleontologia no es troben en les excavacions o en els jaciments, sinó que esperen el seu torn en caixes en magatzems de museus. És el que ha passat en aquest cas. Un aficionat va trobar als anys 60 les restes de la cova de Simanya i aleshores es desconeixia la seva importància i que fossin neandertals. A mitjans dels anys 80, el Departament de Cultura en va tenir coneixement i va pressionar l'home que va acabar entregant la caixa explicant on i com va fer l'excavació. Per això, l'Institut Català de Paleontologia Humana va iniciar una recerca el 2020. Una dent ha estat la peça clau de tot el treball perquè ha permès connectar la col·lecció antiga amb les noves troballes del jaciment.
Molt interessant. Ara, literatura. L'escriptor Jordi Soler ha guanyat el Premi Prudència Bertrana de novel·la pel llibre L'any que vaig estimar Ava Gardner. La nit dels Premis Literaris de Girona també ha aconseguit el Premi Cerverí a la lletra de la cançó Les coses que no m'agraden de tu, del grup Sóc un bohemio, Girona, Maria Rovira.
En un acte que ha tingut com a fil conductor la defensa de la llengua catalana com a essència dels Premis Literaris de Girona, el periodista i escriptor Jordi Soler ha recollit la Prudència Bertrana de novel·la per una història d'amor impossible amb Ava Gardner en un rodatge a Tossa de Mar, feta amb mirada de cinèfil. L'ombra de les hores de Jordi Solà s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia amb una reflexió sobre l'existència, l'alteritat i la natura. El Jardí de Picur, de Josep Muñoz, un recorregut filosòfic pels conceptes de jardí, Hort i Natura, ha guanyat el Carla Rahola d'Assaig. I una traducció del temps retrobat de Marcel Proust, feta per Josep Maria Pinto, s'ha endut la segona edició del Premi Aurora Bertrana de traducció. Cicatrius, de Sònia Guillén, s'ha endut el Premi de Literatura Juvenil amb un retrat dur de l'adolescència. I també l'adolescència ha protagonitzat el Premi Lletra al millor projecte digital, Curacontes, per incentivar la lectura en hospitals amb lectures fetes directament per joves. Una de les incògnites de la nit, un any més, ha estat el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, que ho torna a Catalunya Ràdio per votació dels oients, i que s'han dut Les coses que no m'agraden de tu, d'Artur Vinyes, Soc un bohemio.
Casa nostra és un lloc tan especial, té un jardí petit i és davant un llac.
I podem saludar a aquesta hora Artur Vinyes, que és el cantant de Soc un bohemio. Moltes felicitats.
Moltes gràcies i bona nit.
Com estàs ara mateix després d'aquest reconeixement del Premi Cerverí per la lletra de Les coses que no m'agraden de tu?
Doncs molt feliç. Fa molta il·lusió rebre aquest reconeixement, la veritat. Al final és una mica una senyal de que estem fent bona feina i, doncs, evidentment, doncs, entra amb molt bona energia per seguir una mica fent molta feina, que és el que estem fent.
El videoclip em crida l'atenció dues coses. Primera és que poseu que és un conte, i estem parlant, per tant, d'un gènere literari. Després dius coses com escriure quan estic content. Com fas els textos?
Bé, just aquesta cançó forma part d'un àlbum, que és el nostre primer àlbum, que és Contes de les quatre estacions, i que és un àlbum que s'estructura al voltant de quatre contes que estan dedicats a les quatre estacions: conte de primavera, d'estiu, d'hivern i de tardor. I aleshores, doncs, em vaig prendre una mica aquesta llicència d'anomenar les cançons petits contes, i tot l'àlbum funciona al voltant d'aquesta filosofia. I per altra banda, el tema d'escriure content, bueno, jo la veritat és que les meves cançons en general estan una mica banyades d'una melancolia, i en aquest cas era quasi una reflexió de dir-me a mi mateix una mica que també és important escriure quan un està content, tot i que a mi em costi una miqueta més i em surti molt més fàcil, doncs, potser escriure quan en els mals moments, bàsicament.
Què és primer, la melodia, la música o la lletra?
Aviam, no hi ha una fórmula màgica, almenys en el meu cas. Sí que en general tendeixo a buscar melodies, sonoritats, i a nivell, doncs, això, sonor, busco coses que em cridin l'atenció, i és aleshores quan a través del que em transmeten aquestes sonoritats penso les lletres i una mica ja dono forma a les cançons.
Tens 23 anys, Premi Cerverí, déu-n'hi-do, no? Bob Dylan va guanyar el Nobel de Literatura, però lo teu no està gens malament, eh? 23 anys i el Cerverí.
Ja, bueno, però el Bob Dylan és el Bob Dylan, eh?
Sí, bueno, però també va començar, eh? També va començar.
No, no.
Molt bé. Quines són les vostres següents passes?
Doncs les nostres següents passes són seguir treballant al màxim per fer la millor música possible. Ara estem preparant... Hem fet una gira tot l'estiu, que la veritat és que ha anat molt bé. Vam anar fins i tot a les Balears i ara estem de tornada. Hem tornat cap a l'estudi, estem gravant coses noves i amb ganes de començar a treure més música de cara ja cap a finals d'any. I, en fi, que, vull dir, seguim treballant com bojos una miqueta.
Doncs moltíssimes felicitats. Segur que ara mateix tenim oients que han votat perquè la vostra fos la cançó escollida, i així ha estat. Moltíssimes felicitats i gràcies per explicar-nos-ho aquí al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Teatre Lliure de Gràcia ha acollit tot just fa una hora la primera representació de Le Congrès Ne Marche Pas, l'esperant nou muntatge de La Calòrica, que, atenció, ja ha exhaurit totes les entrades per les 5 setmanes al Lliure, abans fins i tot de l'estrena. Una de les afortunades ja l'han vista i la tenim aquí al costat, Marta Vives. Compleix les expectatives?
Sí, Manel, mireu, les compleix i amb escreix. De fet, La Calòrica ja fa molt de temps que s'ha convertit en una companyia de referència i tot un fenomen que remou consciències i platees i que treu un públic eclèctic, però sibarita, de les coses ben fetes. I en aquest muntatge, el més ambiciós fins ara, també ho fan. El desè espectacle de la companyia amb text de Joan Iago torna a la comèdia política política partint d'un fet històric potser no prou conegut, com és el Congrés de Viena del 1814, que va reunir mandataris després de la derrota de Napoleó. Una reunió que es va acabar allargant mesos i mesos i mesos mentre el món anava sense rumb i ells, què feien? Doncs mantenien tots els seus privilegis. Amb Le Congrès ne marche pas, la Calòrica planteja més preguntes que respostes i una en especial que predomina per sobre les altres, que és: l'alternativa és possible? Una pregunta que potser, Manel, també ens podríem fer avui en dia. Sí. Ho fa amb ironia i amb aquest punt àcid que tant ens agrada, però també en anglès, en rus, en alemany i, sobretot, en francès. Llengües que els intèrprets, aquest matí ens ho explicaven, han hagut d'aprendre en un curs accelerat i t'he de dir que se'n surten prou bé. Idiomes sobretitulats en català, enmig d'una escenografia neoclàssica amb moltes textures i accions que passen en paral·lel. Has d'estar molt atent a tot el que passa damunt de l'escenari. Teatre en estat pur d'una companyia que ja ha fet història i ho celebra amb tota la pompa, ballant a vals, a ritme de Beethoven.
En riu tant del que ha passat avui al Congrés, amb tot això de les llengües. Tot venut, hauran de prorrogar, suposo, no?
Probablement la tornaran a fer l'any que ve. L'any que ve la fan a Madrid i després la faran a més teatres, però de moment hi han anunciat que la faran a 5 teatres, entre ells, per exemple, Granollers, Girona i Reus.
Molt bé, estarem atents. 4 minuts i seran les 10:40. Hem explicat moltíssimes coses, però sempre diem que en deixem moltíssimes a fora, que tot no ens hi cap. Sergi Molero, avui què no ens hi ha cabut?
Doncs no ens hi ha cabut que un artista danès va cobrar 70.000 euros d'un museu per entregar dues teles en blanc. Una obra que va batejar com Take the Money and Run, agafa els diners i corre.
Tela.
Tela. En concret, dues teles. Ara, però, l'artista haurà de retornar tots aquests diners. Expliquem-ho. El Kunstmuseum d'Aalborg, a Dinamarca, va encarregar aquest artista que representés amb bitllets el sou mitjà anual de Dinamarca i Àustria. Li van donar uns diners, en concret 70.000 euros, perquè fes aquesta obra, representant el sou mitjà en aquests països. Però en comptes d'això, els va entregar dos marcs en blanc. Com era d'esperar, el museu ho va denunciar. I ara un tribunal ha pres una decisió, ha ordenat que torni 66.000 euros d'aquests 70.000. Per tant, només se'n quedarà 4 en concepte d'honoraris.
Home, 4.000 per dos marcs no està malament.
No està malament.
No està malament. Molt bé, doncs per aquí sempre trobem temps. És per a David Guzmán, us ho dèiem ahir, s'han tornat a lliurar els premis IG Nobel de recerca improbable i avui el David Guzmán vol celebrar la categoria de literatura. Atenció, aquest any s'ha premiat un estudi sobre l'aïllament semàntic.
Dit així sona complicat, però és fàcil d'explicar. En diuen jamais vu, és a dir, mai vist, per contraposició a déjà vu. És un estudi que ha consistit en un fenomen que en realitat tothom ha experimentat. Si repeteixes una paraula moltes vegades, els investigadors diuen que més de 30 vegades, el significat se'ns allunya i la percebem com estranya, com a no familiar, gairebé com un terme nou, mai vist, jamais vu. En altres edicions, l'Ig Nobel de literatura l'han guanyat entitats com la Societat per la Protecció de l'Apòstrof o la Biblioteca d'Investigació Nudista, però aquest any l'estudi premiat em sembla particularment útil. Per què? Perquè ens ensenya com expulsar del llenguatge un munt de conceptes que necessitem buidar de significat. I per això he decidit que des d'avui repetiré moltes vegades posar en valor per aterrar la problemàtica de manera transversal i disruptiva i poder implementar l'operativa posant el focus en la resiliència i en el know-how. Si així aconseguim que els i les oients aprofitin les sinergies d'aquesta finestra d'oportunitat, el Premi Ig Nobel haurà valgut la pena.
La persona que tinc asseguda al costat ara mateix té per mi una dimensió especial. Jo, durant un temps, quan vaig marxar a fer de corresponsal a Moscou, el considerava, i ell ho sap, el meu predecessor i mestre. Llibert Ferri, bona nit.
Bona nit.
Aquesta cançó, Tu tango tisne feliz, sonava cada vespre a un restaurant de Barcelona que hi havia molt a prop de Santa Maria del Mar. El restaurant era l'Ou con Balla i la propietària, la Tere Ferri, la germana del Llibert. Avui l'hem convidat perquè ha escrit un llibre, diria que molt delicat i emocionant. Es titula Stalingrad i l'ou com balla. És en realitat un homenatge, no sé fins i tot si un comiat, a la seva germana, la Tere, i està escrit a quatre mans. Com a mínim, el llibre el firmeu tots dos.
El firmem tots dos. I és això, és un diàleg fora del temps, en el sentit que moltes de les converses i dels diàlegs, sí, estan trets de la realitat, meva i de la Tere, quan la Tere, no vull dir estava viva, perquè per mi continua viva, estava encara present. Uns altres diàlegs estan fora del temps perquè són diàlegs que jo he tingut amb ella quan ella ja, des d'un punt de vista factual, havia abandonat doncs, aquest estat de consciència i aquesta dimensió física que en diem vida humana.
Què et va impulsar a escriure aquest llibre, que suposo que no ha estat fàcil en algun moment per tu escriure?
Em va impulsar sobretot el fet de que jo vaig començar a agafar consciència de que jo estava fent un viatge al dol. El que passa és que en aquell moment jo no era conscient. Jo no era conscient de que havia començat el dol. Segurament perquè el meu mar mental, el meu cervell, doncs posava en marxa uns dispositius que feien que jo no tingués consciència, perquè si hagués tingut consciència, una consciència molt forta, segurament no hagués pogut fer moltes de les coses que vaig fer. Coses que, d'alguna manera, en algun moment hi he exposat de manera en clau de culpa. És a dir, en molts moments dic, potser he estat millor cuidador i millor gestor que no pas bon germà.
Arribes a lamentar que deies això de ser més gestor, no haver-li fet alguna abraçada.
Exactament. Quan sortíem de la clínica Barraquer i l'especialista de Barraquer va dir, hi ha coses que jo no les puc abordar perquè caldrien una analítica molt profunda perquè jo detecto alguna altra cosa. Ell ja detectava que era leucèmia, però no podia dir-ho, clar, perquè ella, la Tere, havia anat allà acompanyada per mi perquè li tinguessin, perquè tenia aquelles pampallugues als ulls contínues i tal. I jo quan vaig sortir de la clínica Barraquer, jo vaig començar, em vaig posar al mig del carrer a buscar taxis. Quan hi havia alguna cosa dintre meu encara conscient, preconscient, que em deia necessita que l'abracis, i no ho vaig fer.
Que jo estic segur que la Tere sabia que tu la volies abraçar i a tu et sortia l'impuls d'arribar ràpid a un altre centre, però que no ens estalviem cap abraçada a ningú mentre puguem, no?
Mentre puguem no ens l'hem d'estalviar. El que passa és que a vegades el no donar una abraçada, segons quin tipus d'abraçades, és quan ja d'alguna manera estàs acceptant un diagnòstic o un pronòstic desfavorable i tu no vols, clar, jo no vaig. La Tere va morir el 27 de maig de 2019 i jo el dia 24, tres dies abans, que va ser el vespre nit que ella ja va perdre la consciència, i jo em vaig dir a mi mateix, la Tere s'està morint. Era la primera vegada que m'ho deia.
Stalingrad i l'ou com balla.
Sí.
Aquí la gent pensarà, Stalingrad, això ve del llibert, i l'ou com balla ve de la Tere. La Tere tenia un restaurant a Barcelona que es deia Ou com balla, però Stalingrad també ve per la Tere una mica, no?
Stalingrad ve per la Tere perquè la Tere va néixer, no va arribar a 48 hores de que l'exèrcit alemany del von Paulus es va rendir a Stalingrad. És la primera gran rendició del nazisme, i el meu pare sempre ho recordava. O sigui, el meu pare en aquell moment estava molt content perquè tenia una nena, i al mateix temps estava molt content perquè els alemanys havien estat derrotats a Stalingrad.
Ella ho sabia que estaves escrivint un llibre?
No.
Els germans que es porten bé entre ells s'estimen molt, però jo m'atreviria a dir que estàveu més units que molts germans, i m'explicaré. Fèieu molts viatges junts, anàveu al cine junts, encara ara fins ben adults, no?
Sí. Ella tenia un cert sentit maternal, que per mi era una germana...
Et cuidava.
Que era molt cuidadora, molt.
El llibre és gairebé un llibre de viatges, és un llibre on hi ha molt cinema, hi ha literatura, hi ha música, hi ha molta vida. T'ha servit una mica per superar el dol o acompanyar el dol, o no sé com expressar-ho?
M'ha servit per estructurar el dol, per fer-lo d'alguna manera més sostenible.
Qui t'hagi sentit dir que està viva, però pensarà, no ho està acceptant encara, no ho té assumit.
Ho veig d'una altra manera. Jo crec que en algun moment donat en el llibre parlo de l'Elisabet Kubler-Ross, parlo del seu llibre La mort d'una aurora, no? Quan diu la mort no existeix, existeix, som energia, el que hi ha és un canvi de lloc d'aquesta energia.
Stalingrad i l'ou com balla, ja el podreu trobar a les llibreries. És un llibre molt delicat i emocionant, com deia abans. Moltíssimes gràcies, Llibert, per estar aquí al Catalunya.
Moltes gràcies, Manel, per haver pogut parlar amb tu. Tenia moltes ganes, a més.
Igualment. Gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, vol ajornar 3 anys el projecte per crear una zona de baixes emissions, malgrat que el govern espanyol amenaci amb haver de retornar els 2 milions d'euros per incomplir la llei. Avui, Albiol deia això al matí de Catalunya Ràdio.
Jo no puc enviar el pacte de la misèria a 40.000 persones de Badalona. Jo no puc a persones que no poden canviar-se el cotxe o la furgoneta, que són 40.000 a Badalona, afregir-los amb multes. Jo no hi crec, jo no sóc alcalde per això.
És evident que haver de canviar d'hàbits de vida és complicat de vegades, però també ho és que la contaminació i l'emergència climàtica són preocupacions de la nostra societat que avui ens agradaria traslladar al món natural, i això ja sabeu que ho fem amb la nostra biòloga i comunicadora científica, amb l'Anna Ramon, que ja la tenim aquí. Bona nit.
Bona nit, Manel.
M'han dit que vols parlar de líquens. A mi em sembla molt bé, però primer ens has d'explicar què són.
Què són? Sí. I quina relació tenen amb el Xavier García Albiol?
Exacte.
A veure, els líquens són uns organismes...
Líquens, eh?
Líquens.
Jo ja he dit líquens, o sigui, ja ho he dit malament.
Cap problema. Acabarem, líquens. Que ho diràs perfecte, segur.
Perfecte.
Doncs bé, els líquens són unes taques grogues o taronges, són uns organismes, no, que els veiem com aquestes taques grogues o taronges que creixen als arbres o a les pedres, i els veiem sovint quan anem per la muntanya. Són una unió d'una alga i d'un fong. I ha resultat ser una unió, una simbiosi, que diuen els biòlegs, molt exitosa. Per això trobem líquens a tot arreu del món, des dels Equador, no, des de l'Equador fins als pols. Doncs bé, resulta que aquests líquens són molt, molt, molt sensibles a la contaminació. Això que ha dit avui l'Albiol, doncs, segurament no els ha agradat gaire. I ja fa temps que els biòlegs van descobrir que algunes espècies de líquens només poden créixer en llocs on l'aire està molt net. A partir d'aquí, ells van inventar un índex que relaciona el nombre d'espècies de líquens que trobem en un lloc i la seva abundància, si n'hi ha molts o pocs, amb la qualitat de l'aire. Així, com més espècies i abundància d'aquests líquens podem trobar en un barri o en una ciutat, doncs representa que aquest aire és més natural i està menys contaminat. Avui jugarem a submergir-nos en el micromón de la ciutat de Barcelona, perquè són molt petits, per veure en aquest món de vida microscòpica, no, com cada gram de contaminació compta.
I el termòmetre dels líquens de Barcelona ens diu que n'hi ha molts, pocs, què ens diu?
Doncs mira, aquest seria una mica el quid de la qüestió. Resulta que dins de Barcelona podem trobar líquens, igual que dins de Badalona també, i de fet, concretament a la ciutat de Barcelona, sabem que n'hi ha unes 36 espècies diferents. És un festival de vida i de colors que ens passa totalment desapercebut, però que si l'observéssim ens estarien explicant quin és aquest aire que respirem.
Per tant, si en comptes de mirar tant el mòbil anem a la recerca dels líquens, quan passegem podem saber la qualitat de l'aire que respirem, eh?
Sí, exacte. De fet, l'any 97 a Nature ja es va publicar un article molt important on la Universitat de Trieste i la de Milà relacionaven aquesta diversitat de líquens, quants líquens podem trobar, no, a la regió del Vèneto, amb la incidència de càncer de pulmó.
Wow.
Els mapes eren claríssims. La coincidència era brutal. On més diversitat de líquens es trobava, menys casos de càncer de pulmó hi havia, i viceversa. Així doncs, parlem d'espècies que es veuen a simple vista, a diferència de la contaminació, que tu no la pots veure. Per tant, a vegades costa saber en quin ambient tu t'estàs movent. I a més, és un organisme que el podem veure als arbres, al mobiliari urbà o també als cementiris. De fet, l'Ajuntament de Barcelona va encarregar un estudi a la mateixa Universitat de Barcelona, que té molts bons licanòlegs i licanòlogues, per saber quina diversitat de líquens hi havia a la ciutat.
I quin va ser el resultat? Com està Barcelona?
Doncs, a veure, els resultats no ens meravellaran gaire, jo crec que els podem intuir, i vèiem que hi havia barris amb moltes espècies i altres que no en tenien ni una. Escoltem una de les investigadores, la Laura Force, licanòloga i professora associada a la Universitat de Barcelona, que ens resumeix els resultats.
La tendència general és que el centre de la ciutat el podríem arribar a considerar com un desert liquènic, no? Com tota aquesta zona de l'Eixample té uns valors de diversitat liquènica molt baixos. A mesura que ens apropem cap a Collserola i que ens apropem cap a Montjuïc, doncs els valors de biodiversitat liquènica són més alts, perquè tenim un major nombre d'espècies i també, generalment, una major abundància.
Per tant, doncs, una mica el que ens esperàvem, Meridiana, l'Eixample, Diagonal, amb valors baixos i els valors més alts, doncs, tocant a Collserola. Hem de pensar que els líquens moren perquè no poden suportar els nivells alts de diòxid de sofre, d'òxid de nitrogen i les partícules en suspensió, que són els principals contaminants de la combustió dels motors dels cotxes i també del desgast de les rodes. Són uns organismes que estan com despullats i això els hi afecta molt.
Ostres, doncs m'estàs alegrant bastant la nit sense tenir-ho previst, perquè jo visc en un barri humil de Barcelona, diguem, no tenim ni vistes al mar ni grans coses, però ara veig que visc en una zona rica en líquens, perquè estic per damunt de la Ronda de Dalt, veus?
Doncs veus, quina sort. Al final, doncs, hem de saber això, que pacificar les ciutats, desincentivar l'ús del cotxe i estar, a més, posant més verd, no?, que és el que tu tens al voltant a la ciutat, doncs és una bona manera de fer disminuir la contaminació, de tenir una població més sana i de tenir una ciutat més amable pels líquens.
Doncs que visquin els líquens i també l'Anna Ramon, que ens visitarà de nou dimarts que ve. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I ja som en aquell punt on ens parem a pensar una mica més bé com parlem. Tenim l'Olga Clapés amb nosaltres. Hola, Olga.
Hola.
Quina és la paraula d'avui?
Doncs mira, a partir d'avui, que el català, el basc i el gallec s'han estrenat al Congrés, els traductors tindran molta feina, i una paraula que hem sentit molt aquests dies és l'orellera, no pas el pinganillo.
Usted no lo comprende el catalán, me han dicho, pero ¿cómo lo hará? ¿Con pinganillo?
Nos decían aquello de pinganillos jamás.
Això sí, no seran ben bé orelleres, sinó uns auriculars més grossos.
O sigui que a partir d'ara ens hem d'acostumar no només a veure els diputats amb auriculars, sinó dir-n'hi també correctament, eh? Auriculars,
exacte.
Orellera.
Exacte. I hi hauran de tenir l'oïda fina, els diputats. I llavors aprofitem per recordar la diferència entre oïda i orella. L'oïda és el sentit amb què es perceben els sons, diem tenir l'oïda molt fina o tocar un instrument d'oïda, i l'orella és l'aparell auditiu. Somriem d'orella a orella, parlem a cau d'orella, o parem l'orella, també.
Exacte, i que no passi allò que ens entri per una orella i ens surti per l'altra,
no.
Això que ens diu.
Això no, que quedi ben endins. I això, hi ha moltes frases fetes i refranys amb la paraula orella, parar l'orella, ser tot orelles. Si veiem les orelles al llop és que estem en perill, però en canvi, si ens veiem les orelles és que ja estem fora de perill. El més important és treure's la son de les orelles, és a dir, espavilar-se. I després l'expressió no és ni fer les orelles ni fer les oïdes sordes, sinó que és fer el sord, no fer cas d'alguna cosa o desentendre's. Què? Et xiulen les orelles ja o no?
Una miqueta sí, una miqueta
una mica,
sí.
Eh?
Demà més. Bona
Molt
nit,
bé.
Olga. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
Last days of summer, here comes the fall.
Últims dies de l'estiu, així es titula la cançó que ha escollit el Tomàs Molina. Podem endevinar per on vas, però explica'ns-ho tu mateix. Tomàs, bona nit.
Molt bona nit, doncs sí, Last Days of Summer d'Ariel, perquè avui, de fet, ha estat un dia molt, molt específic per veure-ho, perquè a les comarques de Ponent ha estat un dia d'estiu, un dia de calor, un dia de sol, i en canvi en tota la façana litoral, sobretot al sud, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, doncs ha estat un dia plujós, de temperatures ja més baixes, de sensació de frescor, d'ambient de tardor. La tardor arriba aquest dissabte a les 8:50, és a dir, que a qui li agradi l'estiu que aprofiti aquests dies, perquè de fet demà tornaran a pujar les temperatures. Demà serà un dia curiós, perquè aquesta propera nit, la matinada, passarà un altre cop una banda de precipitacions amb alguna tempesta que pot ser forta a la línia de la costa. Podria entrar una miqueta més cap a l'interior, però poquet. I demà al matí encara pot donar pluges a les comarques gironines, però a partir de migdia ja s'imposarà el sol i, curiosament, la temperatura serà més alta que la d'avui, amb un ambient que serà un altre cop calorós. És a dir, tindrem tardor i estiu al mateix temps, amb un sol dia. Ja ho diem, això s'acaba, perquè aquest cap de setmana, oficialment, canviarem d'estació.
Perfecte, Tomàs. Demà, doncs, temps accelerat, i el que passi demà passat ja ens ho explicaràs demà a la nit, a partir de les 10, a Catalunya Ràdio. Gràcies, Tomàs.
Bona nit.
Cinc minuts i arribarem a les 11 i ens queden encara coses importants per explicar-vos. Per exemple, que necessitem la vostra ajuda perquè, com sabeu, el Ninotaire Cap cada 15 dies ens envia una vinyeta, però té un problema, i és que el Cap només fa la meitat de la feina pel Catalunya Nit. El que ha de dir la vinyeta no està fet, i això ho heu de completar vosaltres. Núria Hart, com és la vinyeta d'aquesta quinzena?
Doncs la vinyeta, podem veure una dona que es troba davant d'un prestatge d'un supermercat on hi ha ampolles d'oli d'oliva. És un producte que, com sabeu, aquests dies és protagonista per com ha pujat de preu, i per això l'ampolla està lligada amb una cadena. La protagonista d'aquesta historieta mira l'ampolla i fa cara de ben sorpresa. O potser és d'indignada, això ho direu vosaltres i ho decidireu. El que heu de fer, com deia el Manel, és completar aquesta baferada de text que està buida i ens l'heu d'enviar al programa. Ho podeu fer, doncs, a través de correu electrònic a catalunyanit@catradio.cat, a través del WhatsApp del programa, que és el 678-090-852, i fer-nos les vostres propostes, que les primeres ja han anat arribant.
Sí, tenim algunes de molt bones. Per exemple, ens diuen: uau, venen àmfores romanes. Hi ha una persona que diu petroli d'oliva. Una altra que diu expoli. En fi, Chanolin número 5, jugant amb el nom de Chanel. N'hi ha moltes de molt enginyoses i hi ha temps per enviar-ne més fins divendres.
L'ajur me'n ve buscant amb teies, forques i garrots.
Un noi va fer un treball de final de grau en forma de somni. Tenia un grup de música i va dissenyar un projecte que desemboqués en una actuació en una sala de Londres. I avui ho poden dir: somni fet realitat.
Hola, bones, sóc el Xavi de Tallets. Escolteu, avui ha estat un gran dia perquè justament ahir vam anunciar el nostre primer concert a l'estranger, a Londres, i avui ja s'han venut, no sé si 200 entrades, o sigui que molt, molt contents. Apa, que vagi molt bé, gràcies, bona nit.
Tinc una bèstia dintre meu, i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
Esperem que tu, que ens escoltes, demà també tinguis un gran dia. Si és així, ens ho pots fer saber. I demà, a partir de les 10 de la nit, sonaràs aquí, tant a Catalunya Informació com a Catalunya Ràdio.
Has tingut un gran dia? Explica'ns-ho. Envia'ns una nota de veu al 678-090-852 i acabarem amb tu al Catalunya Nit.
Bé, sereu, en realitat, la penúltima veu, perquè l'última paraula aquesta setmana la cedim a Quimi Portet. Serenates, vora el foc. Que té una bèstia dintre seu. Creu que tu també en tens una, i jo la meva. I que del que es tracta és de deixar-la acampar només quan la causa és bona.
Hola, sóc en Quimi Portet. Estic molt content de ser aquí a Catalunya Nit, al programa del Manel Elias. Aquesta bèstia significa la part fosca, la possibilitat de violència, no sempre negativa, la misantropia tòxica i moltes altres coses negatives. Però també representa la creativitat, el gaudi sense aturador, l'humor en la seva faceta més excelsa, o sigui que també penso que l'hem de cuidar d'alguna manera. O sigui que amagueu-la quan s'hagi d'amagar, però cuideu-la i ensenyeu-la quan s'hagi d'ensenyar. Tinc una bèstia dintre meu. Bona nit.
Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per... Bye.